Són les 8 del matí. Bon dia de nou des de casa.
Bon dia de preestiu. Jornada amb temps molt plàcid, assolellada i amb ambient molt càlid o calorós al migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Com esteu? Bon dia. Bon segon dia de fase 1. Bon segon dia que d'aquí una estona, per exemple, jo mateix podré anar a esmorzar en una terrassa aquí a la Bisbal, a les voltes, les que estiguin obertes, perquè crec que n'hi ha poques. Però vaja, esperem que a poc els restauradors i tots plegats anem recuperant una mica la sensació de seguretat i la normalitat. Què hem de dir? Doncs bàsicament una cosa, que és que tot i que ens trobem en una nova fase d'aquesta desescalada, segueix havent unes normes que hem de complir. I una d'aquestes normes és que els esports i els passejos es fan en els municipis de més de 5.000 habitants encara, de més de 5.000, esperem que en les properes hores això baixi fins als 10.000. L'esport es fa de 6 del matí a 9 del... de 6 a 10 del matí i de 8 del vespre a 11 de la nit. Ho dic perquè ahir em va sorprendre, quan vaig sortir a córrer aquí al voltant de casa meu a la Bisbal, que hi havia molta menys gent, moltíssima menys gent que altres dies, que quan estàvem a la fase 0. I això que a què deu ser degut? Doncs m'imagino que és que és gent que ja havia sortit durant el dia i que no tenia ganes de tornar a sortir a passejar. Jo vull recordar que encara estem amb el virus al nostre voltant, vull dir, encara tenim possibilitats d'infectar-nos i que el més important és sortir a les hores establertes. Si hem de sortir durant el dia, doncs ha de ser específicament per anar a terrasses, per anar a comprar o per quedar amb amics. Però és sorprenent que després de dies en què el passeig que hi ha al voltant del d'Aro, aquí a la Bisbal, estigués a rebentar, ahir hi hagués molt poca gent. Sobretot és important que ens posem al cap que seguim amb perill d'infectar-nos perquè el virus no ha desaparegut. Les 8 i pràcticament 3 minuts, això és el Supermatí de Ràdio Capital. Sobretot perquè encara es donen positius. Va baixant el nombre de positius, però encara hi ha positius al Baix Empordà per coronavirus. Sandrine
Bonet. Bon dia.
Explica'ns el que ens deia ahir l'Anna Rivera, la directora assistencial de Salut del Baix Empordà.
Sí, la corba de casos positius al coronavirus va baixant i el nombre de persones infectades és clarament inferior al del mes de març, segons ho explica ahir a Ràdio Capital Anna Rivera, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integral del Baix Empordà. Aquesta setmana només hi ha hagut 10 casos detectats.
Eugènia Agüell, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Avui farem un resum de com va anar aquest primer dia de desconfinament aquí al Baix Empordà, que, per cert, l'alcalde de Palamós ens va anunciar que reactivaran la zona blava a partir de l'1 de juny.
Exacte, de seguida recordarem com va ser, però vam parlar amb l'alcalde Lluís Puig i també ens va explicar que calculen que només un 30-35% dels establiments poden obrir en aquesta primera fase i que, per tant, no preveuen una obertura massiva fins a la fase 2. També ha insistit que aniran cas per cas per veure si es poden posar més taules a les terrasses.
I les platges de Palamós estan a punt per la fase 3 del desconfinament.
Encara que la fase 3 del desconfinament pel coronavirus estigui lluny, a Palamós ja han començat a preparar les platges per un estiu que la Covid-19 ha deixat en una gran incògnita.
Avui parlarem amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, i una de les preguntes que li farem és com estan les platges, perquè també van patir després del Glòria, I també, si hi ha un protocol establert per saber com ens podrem anar a banyar a Palafrugell. Ho dic perquè l'altre dia, fa pocs dies, a Ràdio Palafrugell explicava que de moment aquest protocol no existeix per les peculiaritats de les platges de Palafrugell. No és el cas, per exemple, de Castellplatja d'Aro, on tenen platges més amples, i de moment doncs, ja tenen un protocol establert. Li preguntarem a l'alcalde de Palafrugell per aquesta qüestió, entre moltes altres. I també us explicarem què passa si aquest estiu anem a la platja o a la piscina. Eugènia, ens podem contagiar?
Doncs, aviam, la possibilitat de contagiar-se pel fet que a l'aigua hi hagi coronavirus és molt, molt remota. Però el problema és el de sempre, és a dir, les aglomeracions. A més, també hem parlat amb dues persones que ens han explicat per què aquests dies la feina que fan les depuradores és molt important. De seguida us ho detallem.
Cert que Santa Cristina d'Aro és l'únic municipi que perd les franges horàries al Baix Empordà amb aquest canvi que instal·larà en les pròximes hores el govern espanyol.
La nova normativa permetrà als municipis de menys de 10.000 habitants perdre les franges horàries, però el Baix Empordà només afecta a Santa Cristina d'Aro.
I acabarem explicant-vos que l'Ajuntament de Begur ha demanat formalment a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat que modifiqui les dates d'inici i de finalització de l'ocupació dels serveis de temporada de platja pel municipi aquest any. D'aquesta manera, els propietaris d'establiments com xiringuitos pagarien un percentatge menor a la taxa d'ocupació de l'espai. Veurem si això s'acaba aplicant. Des d'alguns municipis ens diuen que això és el que vol fer el govern espanyol i que s'aplicaria de forma genèrica a tot el país. Més enllà del Baix Empordà, repassem alguns altres titulars. En l'últim balanç del Departament de Salut aquí a Catalunya dels efectes del coronavirus, hi ha una sorpresa, i és que d'ahir a avui hi ha 3.000 contagiats menys. Menys, eh? 3.000 contagiats menys. Què ha passat? Doncs que hi havia un error en les dades que s'estaven donant fins ahir. S'havien sumat 3.000 contagiats per un error del recompte en un dels laboratoris que fa les proves. Mentrestant, el Departament de Salut proposa al Ministeri de Sanitat que a partir del proper 25 de maig Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud passin a la fase 1. El govern espanyol obligarà a dur mascaretes als espais tancats i a la via pública si no és possible garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres, i el president francès Emmanuel Macron i la cancellera alemanya Angela Merkel proposen un fons de reconstrucció de 500.000 milions d'euros per rellançar l'economia europea. Ui, se'ns ha saltat la sintonia. Va, tornarem a tirar-la, no passa res, la tornarem a escoltar. Doble sintonia avui per l'Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia, Dani.
Ahir ens recomanaves, sobretot si sortiu al carrer, poseu-vos crema de sol perquè la radiació és important. Sí, és una qüestió que imagino que hem de seguir durant la resta d'aquesta setmana, no?
Sí, efectivament, una recomanació vàlida per tota la setmana, ben bé fins gairebé finals de setmana, perquè l'ambient assolellat domina avui i també ho farà els propers dies. Temperatures que ahir ja es van enfilar fins als 27 graus a la Bisbal d'Empordà o als 28 a Torroella de Montgrí. Actualment tenim 17 graus a Palafrugell, 16 a Palamós o 14 a Verges. Com dèiem, el domini de l'estabilitat meteorològica dura també avui i els propers dies, amb temperatures màximes força semblants a ahir, un pèl més altes poder en punts de l'interior, també al voltant dels 28 graus. A mitjans de setmanes es podran arribar segurament als 30 graus o fins i tot superar-los en punts de l'interior. Continuem tenint una miqueta de flux de vent de component nord que afecta més a la zona litoral i meitat nord del Baix Empordà. Demà, a temps sense canvis, i continua el sol.
Fantàstic, gràcies, Albert.
Fins ara.
I ara tenim un missatge que ens deixa en Marc Clapés.
Ja saps que el teu gos o gossa són únics. Per això l'has de portar a Perruqueria Canina La Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A Perruqueria Canina La Trufa mimem la teva mascota i com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
I avui la cançó del dia serveix per celebrar que fa un any d'això. Fa un any que la cadena HBO emetia el darrer capítol de Game of Thrones i avui recordem la seva banda sonora com a cançó del dia. Sintonia que ben bé podria servir per il·lustrar la situació política, per exemple, per dir un lloc a l'atzar, a Calonge i Sant Antoni.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Inaugurem el balcó de Calella a casa. Sí, sí, perquè puguis gaudir de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuàs. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa. El balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71. O visita el nostre web www.elbalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Ràdio
Capital. 2 minuts, de fet 3 minuts, i arribarem a 8:45 del matí. El Baix Empordà ja ha viscut el seu primer dia de terrasses obertes.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I ho vam fer amb cautela, sense grans imatges d'aglomeracions i amb no tots els establiments oberts. De fet, una majoria encara no han obert. Però sí que en els centres dels municipis, com per exemple el carrer Major o l'Avinguda Catalunya de Palamós, a Plaça Nova, a Palafrugell, sí que vam començar a veure ambient. Per exemple, a la plaça de la Vila de Begur. A poc a poc es va desactivant aquest tancament que hem viscut per culpa del coronavirus, un virus que segueix present entre nosaltres, no ho oblidem. Ahir al matí ens vam desplaçar aquí al Supermatí de Ràdio Capital a Palamós i a diversos municipis del Baix Empordà per viure en primera persona com els ciutadans i ciutadanes de la comarca estan vivint el primer dia de la fase 1 del desconfinament. Vam parlar, per començar, un episodi bastant memorable en aquesta ràdio, amb gent que esmorzaven a les terrasses. Vaja, una imatge que feia temps que no vèiem.
Sí, realment va ser molt maco de sentir, perquè era una imatge que feia molt que no es veia. També vam parlar amb l'alcalde del municipi, Lluís Puig, que va expressar que estava molt content perquè les coses s'estan fent bé i a poc a poc es va recuperant aquesta nova normalitat, i ha explicat que només un 30-35% dels establiments poden obrir en aquesta primera fase i que, per tant, no preveuen una obertura massiva fins a la fase 2. També ha insistit que aniran cas per cas per veure si es poden posar més taules a les terrasses.
En el qual es preveu que allà puguin també aquests locals obrir la part interior i després sí que hi hauran més establiments, especialment de restauració, que sí que faran el pas d'obrir.
Passa dos, esperem. Què ens va explicar sobre la crisi econòmica que ha de venir?
Doncs que tenen previst assessorar amb Cambra de Comerç i FECOTUR per ajudar amb les fases de desconfinament perquè es pugui reprendre l'activitat el més aviat possible. També van anunciar més la creació d'una línia de 700.000 euros d'ajudes socials.
A les persones i les famílies que més ho necessitin, però també doncs, el teixit empresarial de Palamós per poder donar una petita empenta, especialment doncs, en aquests primers mesos, perquè puguin seguir endavant.
Pel que fa a l'estiu, ha dit que està bastant complicat i espera que a la tardor es pugui reprendre l'activitat de creuers, ja que el juny ja està cancel·lat i va dir que el juliol i agost podia anar per aquí la cosa.
Els mesos d'estiu no són els més forts, a diferència del turisme nacional, per tant, podríem recuperar part de la temporada doncs, perduda.
I a més, també ens va avançar a Ràdio Capital allà en directe que la zona blava de Palamós es reactivaria el dia 1 de juny. Recordem que hi ha municipis, Torroella de Montgrí es va reactivar ahir i des d'aquest dissabte passat que també està activada a Sant Feliu de Guíxols. A poc a poc tot va tornar en el moviment de la ciutat i els cotxes van tornar a poc a poc a la normalitat i, per tant, la gent necessita aparcar i que hi hagi mobilitat també entre els aparcaments i els cotxes. Podeu escoltar tota l'entrevista sencera al web de radiocapital.cat.
I jo, si no ho sap greu, jo escoltaria el tall dels ous amb bacon.
Heu obert i ja teniu dues persones aquí.
Sí, incluso ya uno ha reservado mesa desde hacía días.
Ah, sí, parlem amb ell, doncs. Com es diu? Ai, que té la boca plena, que està esmorzant, no, que sé què esmorzava.
Home, i tant, ous i bacon i pa amb tomàquet. Un senyor esmorzar.
Com ha de ser, no?, per celebrar.
Per celebrar aquest dia. Vivim aquí davant i el Bar Tramuntana és una institució. Veure-la oberta, doncs, és una gran satisfacció.
Clar, no a tot arreu hi havia la mateixa eufòria. Per exemple, a Begú només hi havia uns 3 establiments oberts amb terrasses. Parlàvem amb l'Aidor Somoy, que és el responsable de la comissió de restauració de bars i de restaurants de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú, i ens deia que, clar, que en aquests moments que no val la pena obrir un establiment i una terrassa.
Tenint en compte que només és la gent de Girona i que no podem obrir el 50%, així a vot de pronto no.
Que potser durant la setmana van obrint més establiments, però clar, que fins que no estiguem ben bé a la fase 2, doncs que no podrem anar. Vam anar a Torroella, vam parlar amb l'associació de Montgrí Comerç, amb la seva presidenta, la Clara García, que ens va explicar que espera que aquesta situació que hem viscut, aquest confinament pel coronavirus, impliqui que la gent es consciencii que ara cal anar a comprar al comerç de proximitat.
Jo crec que sí, que a poc la gent se'n va donar en compte que hem de donar més suport al comerç local.
Clar, quins són els reptes ara per superar tot plegat? Per exemple, teniu llista o quantitat de comerços que no ho podran superar?
Aquí a Torroella jo crec que la majoria, quasi tots, ho podrem superar.
Doncs bona notícia, per tant.
No tinc coneixement de cap que m'hagi dit jo no podré tornar a obrir.
Les 8 i 18 minuts. Doncs així com moltes terrasses de bars i restaurants ja van aprofitar que hi podien obrir per tenir una ocupació del 50%, els hotels no van prendre la mateixa decisió. La immensa majoria dels hotels d'aquí de la Costa Brava Centre han decidit no obrir encara, tot i que, de fet, l'estat d'alarma, el relaxament de les mesures del confinament en aquesta primera fase, els ho permet. Només hi ha un sol hotel que ha obert aquí a la Costa Brava Centre, de tots els que estan aplegats dins d'aquesta marca, del Costa Brava Centre, que és el Sant Jorge de Sant Antoni de Calonge. Avui parlem amb el director general del grup Escampa, en Carles Anglada, qual pertany al Sant Jorge. Bon dia, senyor Anglada.
Bon dia, què tal?
Per què vau decidir obrir ahir?
Doncs perquè ho necessitàvem. Era una qüestió quasi de moral, que teníem ganes ja de tornar a reprendre la normalitat, i tant punt ens han deixat, doncs aquí estem, amb les portes obertes.
Però imagino que sense clients.
Doncs no, hem tancat de moment en 3 habitacions aquesta nit i en previsió de que tenim més habitacions per aquesta setmana.
Què dius? 3 habitacions de gent d'aquí de Girona, per força.
Bueno, inclús tenim un francès que es veu que ha tingut un incident al seu domicili, a la segona residència aquí a Platja d'Aro, i van deixar viatjar amb un permís i tot. I mira, tenim un francès i sí, gent de per aquí de la zona.
Molt bé, no sé si us l'esperàveu, tenir 3 persones ja la primera nit.
Doncs la veritat que no, vam obrir a 0 habitacions. Estem molt contents de tornar a fer check-ins i tornar a agafar les rutines habituals de la nostra feina.
Clar, no deixa de sorprendre, no?, que vaja, que es reobri sense esperar clients.
Bueno, nosaltres el que sabíem era que per caminar havíem de fer la primera passa i teníem confiança de que la gent necessita sortir i desconnectar i veure el mar i pensar en altres coses, perquè portem 2 mesos molt durs i tots, jo crec que ens ve bé un moment d'esbarjo i disfrutar de les vistes del nostre peu.
No, s'ha de dir, si una cosa té el San Jorge, perquè hi he estat, són vistes al mar, això no li falta.
Correcte.
Clar, quines mesures de seguretat heu hagut d'aplicar per poder obrir ja?
Bueno, nosaltres un cop hem tingut els protocols de sanitat clars, perquè abans no han arribat, doncs hem anat treballant a veure com ho fèiem, però llavors van arribar un moment que teníem ja la informació oficial, doncs els hem aplicat tots, hem reduït o augmentat distàncies entre taules a la terrassa, a les nostres habitacions hem reduït la presència de tèxtils i papers innecessaris, que fins ara doncs com directoris o informació vària, l'hem passada informatitzada, a tipus landing, a través d'un codi QR, i hem aplicat tots els protocols que ens marcava sanitat, des de proteccions, des d'EPIs pels nostres treballadors, com a disposició dels clients.
No sé si teniu també obert restaurant.
Al restaurant, de moment, només estem donant el servei d'esmorzar i donem a escollir el client quan arriba, si el vol a l'habitació o a la nostra terrassa. La nostra idea és que, a mesura que vagi entrant la setmana, especialment al cap de setmana, obrir el restaurant, especialment al migdia, a l'hora del vermut, per poder fer doncs, bueno, una mica de vermut, tapes... Però bueno, ho estem treballant tot, perquè bueno, ahir va ser el primer dia i ara és qüestió de començar a caminar. Però en ello estamos.
Molt bé, doncs avui hem parlat amb en Carles Anglada, que és el director general del grup Escampa, que gestiona l'hotel San Jorge, el parc hotel San Jorge de Sant Antoni de Calonge. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies. Adéu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
El teu gos s'ho mereix. A Mont-ras, perruqueria canina La Trufa. 12 anys d'experiència i de contínua formació ens avalen. Som especialistes en totes les tècniques de perruqueria canina. Talla tisora, stripping, tall comercial. A perruqueria canina La Trufa ens adaptem a les necessitats de cada gos, perquè cada gos és únic. Per això, oferim un assessorament personalitzat per cada mascota. Perruqueria canina La Trufa. Som a Mont-ras, al carrer Carrilet número 14. Visita'ns al web espailatrufa.com o truca'ns al 649-201-429.
Ràdio Capital. 8 i 23 minuts, això és el Supermatí. El Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, l'Hospital de Palamós, els diversos CAPs es mantenen alerta per detectar positius en coronavirus. Tot això, el nombre de persones detectades positives al Baix Empordà ha baixat en aquesta última setmana. Sandrine.
Exacte, la corba va baixant i el nombre de persones infectades és clarament inferior al del mes de març. Segons ho explicà ahir a Ràdio Capital, Anna Rivera, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integral del Baix Empordà. Aquesta setmana només hi ha hagut 10 casos, tot i que aquesta xifra no és del tot representativa. Efectivament, els resultats de les proves enviades a l'Hospital Trueta triguen uns dies a arribar i ho solen fer tongades. Escoltem la directora.
Saps què ens passa? Que també depenem molt dels resultats. Sabeu que per saber si és positiu o és negatiu, estan confirmats o no, depenem d'una prova que és la PCR i que l'enviem al Trueta. Ara el Trueta té bastant de tap i tardem bastant a rebre els resultats. Llavors, va a tongades. Vull dir que tampoc el fet de que augmenti molt en una setmana o poc, no sé si és massa representatiu.
Clar.
És veritat que és molt constant. Saps? És a dir, són poquets cada dia, dos o tres, i bueno, ja, hi va haver un dia que no va ser cap, no, això no, encara no ha tornat a passar, però bueno, hi ha dies que són un, hi ha dies que són quatre, vull dir, però en cap moment és com a mitjans de març, que va ser horrorós.
I a partir d'ara és l'atenció primària qui s'encarrega de fer els testos, no?
Així és, Dani, i ho fa seguint un protocol establert. Quan arriba un pacient amb uns símptomes que podrien ser els del Covid-19, se li ha de fer un test de confirmació. Aquest test s'envia després a l'Hospital Trueta, que en comunica els resultats al Departament d'Epidemiologia de Girona, i són ells que es posen en contacte amb la persona. Com a mesura de seguretat, mentre no arribin els resultats, s'aconsella a la persona que actuï amb precaució, és a dir, que no surti de casa.
Aviam, l'atenció primària el que ha de fer és que en el cas que li arribi un pacient amb sintomatologia compatible amb Covid, que és molt àmplia, li ha de poder agafar una PCR. Nosaltres aquesta PCR l'enviarem a l'Hospital Trueta i quan tinguem el resultat ho comunicarem a Epidemiologia. I serà Epidemiologia de Girona el que farà tot l'estudi de contactes i es posarà en contacte amb aquestes persones. Sí que és veritat que nosaltres, en el pacient que li agafem la PCR, li donarem les indicacions de, amb aquesta sintomatologia és possible que tinguis un Covid, et prenem la mostra i fins que no sapiguem si és positiu o negatiu has d'actuar com si ho fos. Per tant, t'has d'aïllar a casa teva, no pots anar a treballar, val? I llavors quan arribi el resultat ja parlarem de quines accions a continuació. Això és el que ha de fer la primària. I això ens estem preparant per poder-ho fer amb les indicacions que també hem rebut de la regió sanitària.
I quines recomanacions ens fa l'Anna Rivera ara que hem entrat a la fase 1 del desconfinament?
La directora dels Serveis de Salut recomana que no es baixi la guàrdia i es mantinguin les mesures de seguretat, com ara dur sempre la mascareta quan ens reunim amb persones amb les que no convivim, netejar-nos sovint les mans amb aigua i sabó i mantenir les distàncies de seguretat.
Clar, aquí no hem de baixar la guàrdia. Llavors ara ja hem agafat tots, o la gran majoria hem agafat uns hàbits que és fàcil que amb el relaxament o amb el cansament o amb l'estrès que portem d'estar a casa i fer-ho cada dia ens relaxem. Llavors és important insistir en això. Anar sempre amb la mascareta quan ens reunim amb persones que no viuen amb nosaltres, perquè si viuen a casa amb nosaltres i no portem mascareta no cal posar-nos-la al carrer, però és que quan ens creuem, parlem o ens reunim amb gent amb qui no compartim espai domiciliari, sí que ens hem de posar la mascareta.
I a Palamós, encara hi ha tot el Baix Empordà, de fet, encara queda temps per arribar a la fase 3, és la fase en què es podrà anar a les platges. Per això des del consistori, per exemple, a Palamós ja han començat a preparar-les.
Sí, realment va ser molt maco de sentir.
Perquè... No és aquesta la crònica que hem d'escoltar, sinó aquesta que ens porta en Gerard Escaig.
Des de l'Ajuntament de Palamós han començat aquestes feines a la platja de la Fosca perquè, com informen des de Ràdio Palamós, és una de les més afectades pel temporal Glòria d'aquest gener. La tempesta va deixar la platja malmesa i amb una pèrdua important de sorra. Ara s'està treballant per tenir la zona de les platges de Palamós enllestida per a l'estiu de la Covid-19, com ha explicat el regidor de platges de Palamós, Xavier Lloberes, a la ràdio municipal.
A la zona de la Fosca, que ha sigut una zona on els temporals cada any tenen molta influència, doncs posar la sorra en condicions... per quan s'autoritzi l'obertura de les platges a partir de la fase número 3, doncs la gent que pugui anar a la platja pues que la trobi en les millors condicions. Nosaltres estem treballant per tenir-ho tot a punt per quan s'aixequi l'estat d'alarma en fase 3 i la gent pugui arribar a anar a la platja.
Tot i que la platja de la Fosca és de les primeres on s'ha actuat, per part del consistori ja s'ha explicat que Castell, la platja Gran i la Cala del Morro del Vedell també s'haurà de preparar de cara a la temporada estiuenca. Altres espais com Santa Mardia o Sota Cala Margarida estan pendents de veure com actuarà Costes de l'Estat després del temporal Glòria. D'altra banda, el regidor Lloberes també ha mencionat les reparacions per garantir la seguretat als vianants pels corriols i camins a ponent de Castell, a la Cala Estreta, com també als seus voltants.
No la coneixia, aquesta cala del Morro del Vedell. Serà que no hi vaig molt a les platges de Palamós, eh? Però vaja, no la coneixia, aquesta, la del Morro del Vedell. Parlant de platges, el dubte és evident. Ens podem contagiar de la Covid-19 anant a la platja o a la piscina? És la pregunta que ens hem fet aquí a Ràdio Capital i que hem intentat respondre amb l'Eugènia Güell, amb diversos especialistes.
Doncs a Ràdio Capital hem parlat amb Jesús García, catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Girona, que ha assegurat que les probabilitats d'infectar-se en una piscina per coronavirus són remotes, és a dir, en l'aigua, ja que a l'aigua hi ha clor o l'ozó, per exemple, que fan un tractament d'oxidació de les aigües i això fa que el virus es destrueixi. Així doncs, tal com han publicat a un estudi de fa poc del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, l'aigua de la piscina és segura, però el problema, com sempre, són les aglomeracions.
Piscines són segures, són bastant segures. Una altra cosa després és que després les aglomeracions que es puguin produir fora de l'àmbit de l'aigua, doncs, evidentment, els riscos són els mateixos que en un altre indret públic.
Pel que fa a la platja, és més difícil de saber perquè s'ha demostrat que el virus resisteix força temps en les aigües fecals, de manera que el que s'ha de tenir controlat són les depuradores i els emissaris submarins.
Aleshores, ens hem d'assegurar que tant els emissaris submarins com les depuradores funcionen correctament. Les depuradores, que al final, al capdavall, acaben llançant les aigües depurades, però les acaben llançant als rius que van al mar, ens hem d'assegurar que aquestes depuradores funcionen correctament, perquè sí que també s'ha trobat en un altre estudi que el coronavirus està present amb una persistència i amb unes quantitats que són sorprenentment elevades.
Malgrat pot ser que el virus hi sigui, però que no sigui infecciós i, per tant, que no hi hagi risc, és important que les depuradores facin els controls necessaris per assegurar-se que no estan llançant virus al medi ambient. Per això hem parlat amb la Sílvia Bofill, professora agregada del Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments de la Universitat de Barcelona, i ella ha explicat que el coronavirus és un gran desconegut i, per tant, que no ho sabem tot.
Però tot i així hi ha estudis que expliquen que les depuradores eliminen part dels coronavirus, del virus que els arriba, no?
Exacte, també ha dit que de moment en la mostra que s'ha estudiat d'afluents s'hi ha detectat coronavirus en concentracions baixes i gairebé segur que no són infeccioses. Tot i així, l'aigua depurada podria tenir quantitats baixes de virus.
Bueno, les depuradores eliminen virus, això ho sabem, eliminen una quantitat important de virus, però també sabem que no sempre és el 100%. Llavors, amb això vol dir que, en alguns casos, l'afluent, que en diem, que és l'aigua depurada que surt d'una depuradora, pot contenir quantitats baixes de virus.
Per tant, hi ha una probabilitat que quantitats baixes de virus arribin al mar. Tot i així, ha explicat que normalment, com dèiem, no seran infeccioses, perquè si el virus no troba un nou hoste aviat, es comença a desintegrar per factors naturals.
Tenim certa ajuda aquí de diferents factors. Un és que aquestes petites quantitats de virus que una depuradora pot alliberar normalment no seran infecciosos. Val? Això vol dir que pel fet d'estar al medi ambient, probablement la seva estructura s'haurà vist afectada, val? Perquè els virus estan al medi ambient fins que troben un nou hoste. Si aquest trobar un nou hoste no és ràpid, el virus es comença a degradar, doncs, per factors ambientals, per la radiació solar.
Un altre factor que ajuda és que el virus en aigua de mar és menys estable que el virus que en general s'excreten de les femtes, és a dir, els que en general les depuradores estan acostumades a netejar, diguem-ne. Així doncs, la possibilitat existeix, però és molt baixa. Així també ho va assegurar el microbiòleg que parlàvem abans de la Universitat de Girona, Jesús García, també va dir que la possibilitat era remota, que la transmissió per aigua és molt baixa i poc freqüent i, a més, com ens va explicar Bofill, hauria de coincidir que la persona entrés en contacte amb les partícules víriques que es troben en aigua i que aquestes, a més, siguin infeccioses. Totes les depuradores fan el mateix tractament, un tractament que es diu secundari, algunes fan un procés extra, però amb aquest tractament que fan totes ja eliminen a la gran majoria de virus. Bofill també ha apuntat que s'ha d'anar especialment en compte quan hi ha períodes de pluja perquè, aleshores, les depuradores no poden assumir tota l'aigua, per tant no la poden tractar tota i aleshores sí que potser aniria una mica d'aigua al mar que no hauria estat passada per aquest procés, diguem-ne. Per tots aquests motius, l'anàlisi de les aigües residuals a les diferents depuradores per poblacions pot ser un bon índex de com està el municipi pel que fa a contagis. Tot i així, insistim, independentment de l'existència de virus a l'aigua o no, el que és important és evitar aglomeracions, respectar la distància física, perquè per molt que l'aigua pugui tenir partícules de virus, si estem a prop i parlem amb una persona contagiada o asimptomàtica, podem agafar-lo igualment i, a més, més fàcilment.
Les 8 i 35, pràcticament. Amb l'aplicació de la nova normativa anunciada pel govern espanyol, Santa Cristina d'Aro serà l'únic municipi que perdrà les franges horàries del Baix Empordà. El nou canvi permet als municipis de menys de 10.000 habitants poder sortir al carrer sense horaris.
El problema és que al Baix Empordà només hi ha un municipi que podrà gaudir d'aquesta nova restricció. Ara, Santa Cristina d'Aro s'unirà a la més d'una vintena de pobles de la comarca del Baix Empordà que no tenien franges horàries per tenir menys de 5.000 persones empadronades. Això obligarà que Calonge i Sant Antoni, Castellplatja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí a separar les hores que la gent pot sortir al carrer, com feien fins ara. Això sí, l'Estartit no haurà de respectar aquestes franges perquè, com es va explicar el butlletí oficial de l'Estat, els nuclis urbans que depenen d'un ajuntament no es veuen afectats per la població total del municipi.
I l'Ajuntament de Begur ha demanat formalment a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat que modifiqui les dates que comença i finalitza l'ocupació dels serveis de temporada de platja als municipis aquest any. Per tant, els propietaris d'establiments com xiringuitos pagarien un percentatge menor de la taxa que els toca per ocupar l'espai de platges. Concretament demanen que la data a partir de la qual es comenci a pagar sigui quan comenci la fase 3 del desconfinament i que s'acabi el 30 d'agost. El consistori creu que la taxa s'ha d'adaptar al temps real i efectiu que estaran instal·lats els serveis de temporada com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Aquesta petició que fa l'Ajuntament de Begur se suma a la que ja va fer a mitjans del mes d'abril a la Direcció de Costes del govern espanyol per demanar una bonificació de la taxa d'ocupació d'aquests establiments, una petició que va ser denegada per Costes. I ara és l'hora del comentari. Avui ens l'envia en Marc Casanovas.
A l'Empordà som terra d'associacions. Sense elles, els nostres pobles no serien els mateixos, no tindrien la riquesa actual. Perquè són elles les que donen vida i cohesió al poble, les que el fan bategar cultural i socialment. El temps, l'esforç i la dedicació de les persones implicades en les entitats és el que realment transforma un poble. Són persones que es treuen hores de son, temps de descans, que mouen cel, mar i terra perquè creuen en el que fan. En una societat en la que predomina és el gaudi personal, l'altruisme té encara més valor, ja que l'opció més còmoda seria despreocupar-se'n, però per sort no ho fan. Les entitats culturals i de lleure han viscut la frenada en sec de tota la seva activitat a causa de la situació que estem vivint. Aquests dies disposem de molt temps lliure, i les persones que formem part d'entitats, normalment aquest temps el dediquem a l'associació. L'anul·lació d'actes pel confinament, la incertesa per la planificació d'activitats i les restriccions per la celebració d'esdeveniments fan que avui sigui molt frustrant pensar en el futur. A l'inici del confinament, tot es posposava al maig. Després, el juliol a l'agost. I avui tothom parla de novembre i desembre, però si tot va bé. Això ens ha demostrat que la vida de les entitats és la seva activitat. La festa major, els concerts, els àpats populars, etc. Sense això, ho tenim molt difícil. A part del desànim, és important ressaltar que les associacions sobreviuen majoritàriament a través de tres vies de finançament: l'aportació dels seus socis, la recaptació en les activitats que organitza i les subvencions dels ens públics. Malauradament, aquesta crisi afecta les tres vies de finançament: la probable disminució de socis per l'empobriment de les famílies, la impossibilitat de recaptació per l'anul·lació d'esdeveniments multitudinaris i el possible tall de l'aixeta de subvencions o dificultat per justificar-les ens portarà a associacions frustrades, però a més també empobrides. És el moment d'ajudar a superar aquesta crisi a comerços, persones vulnerables, però també a les entitats dels pobles. Està en joc el batec cultural i social.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara mateix falten 6 minuts per 8:45 del matí. Josep Lluís Vidal, què tal? Bon dia. Silenci. No estem escoltant en Josep Lluís Vidal, aviam què hem de fer. Aviam, Josep Lluís, ens sents o no? Nosaltres no et sentim...
Ara sí.
Que ara sí. Teníem el micro desconnectat, allò...
El canvi d'ordinador, I de configuracions, i de coses molt estranyes i molt pesades, a vegades.
Ai, la gent... Quan la gent es queixa de la informàtica, si el nostre expert en informàtica té problemes amb la informàtica, imagina't que hem de tenir la resta de mortals.
És que saps què passa? Que estic una mica dormit avui.
Ah, bueno, clar, és que t'hem trucat una mica... Bueno, t'hem demanat que et connectis una mica més aviat.
No, per això. Vaig anar a dormir d'arra, enganxat a Netflix. O
sigui, enganxat a Netflix? Què vas estar mirant?
La Casa de Papel.
Ah, sí?
Ara. Sí.
Molt bé. Jo encara no m'hi he posat, en La Casa de Papel.
Està bé, eh?
Sí. La Casa de Papel només es pot dir dient papel, eh? No pots dir La Casa de Papel.
Papel.
Bueno, molt bé. Doncs mira, precisament comencem parlant de Netflix avui a la secció, perquè ja podem tornar a veure les pel·lícules i les sèries amb alta resolució després del confinament.
Sí, però aquí no encara, eh?
Encara no?
No, aquí a l'estat espanyol encara no. Com sempre, les coses van una mica més lentes i arriben una mica
no
més tard.
No em sorprèn.
Ah, sí. I bé, però sí que l'anunci ja l'ha fet Netflix, ha començat a recuperar la resolució 4K, l'alta resolució per als continguts, després que el mes de març va reaccionar a la petició d'Europa, de la Unió Europea, de reduir la qualitat a una qualitat estàndard, no? Perquè es preveia que hi hagués amb el confinament un augment considerable de la demanda d'internet i per tal de no perjudicar el teletreball, les aplicacions de les empreses i demés, perquè no hi hagués una sobrecàrrega de la xarxa, van demanar a plataformes, no només a Netflix, també a YouTube, a la recentment estrenada Disney, també que oferissin una qualitat una mica més baixa, que evidentment no es veiés perjudicada per una baixada de qualitat excessiva, no? I així ho van fer. L'objectiu era reduir un 25% l'ample de banda consumit en tot aquest temps. Sembla que ho han aconseguit, perquè la xarxa en principi ha aguantat força bé, no hi ha hagut caigudes, no hi ha hagut saturació, no hi ha hagut problemes, almenys que s'hagin pogut detectar així...
Ja,
més,
no, allò...
més del normal, vaja.
Sí.
I bé, ara Netflix ja ha anunciat que comença a recuperar en alguns països de la Unió Europea i de manera paulatina aquesta qualitat d'alta resolució.
De totes formes. Sí, digues.
No, el que anava a afegir és que el que sí que és cert i és una de les conseqüències una mica més que sí que s'han pogut notar del confinament a Netflix, concretament, ha estat que molts dels continguts nous no estan doblats al castellà.
No m'he fixat.
Sí, d'això hi ha hagut algunes queixes d'alguns usuaris i la plataforma ho ha argumentat a la impossibilitat de poder mantenir el mateix ritme de doblatge a tots o a alguns idiomes, no, per al confinament dels dobladors professionals, que en molts casos s'han de desplaçar a estudis professionals, i no només això, sinó després tot el editatge, muntatge, etcètera.
El que és increïble és que, havent pel·lícules doblades al català, no les puguem veure a Netflix. Harry Potter, tota la saga de Harry Potter està doblada al català i el doblatge és molt millor que el castellà, molt millor. I per què?
Bueno, és que aquí a Catalunya tenim grans...
Clar.
De fet, jo m'adreviria a dir que els millors actors de doblatge de tot l'estat estan aquí.
I per què no podem tenir aquestes pel·lícules en català? És que és increïble.
Amigo, no sé.
És que és increïble. Sí. Per cert, mira, parlant de Netflix...
És una història.
Sí. Parlant de Netflix, veig que avui el BOE inclou un conveni d'€1 milió amb Netflix per ajudar els treballadors del sector audiovisual afectats per la Covid-19. Vull dir, Netflix destinarà a Espanya l'1% dels 100 milions que va anunciar al març perquè doni suport als treballadors del cinema i de la televisió a tot el món. Per tant, 1 milió d'euros d'inversió de Netflix amb la col·laboració del govern espanyol per ajudar el sector audiovisual. Qui ens havia de dir, no?, una plataforma com Netflix seria el nou Bienvenido Mr. Marshall.
Sí, és el gran beneficiat o un dels grans beneficiats després de les televisions privades, no ho oblidem.
També t'he de dir que aquest canvi, aquesta reducció de qualitat, aquesta suposada, no? Perquè s'ha fet, la reducció, però jo no l'he notat en cap de les plataformes on miro Netflix, ni Disney+, ni HBO, ni enlloc. No ho he notat.
No, perquè al final, a veure, estem parlant de que la qualitat mínima, la resolució mínima ja és prou bona.
Clar.
Com per poder veure una pel·lícula, una sèrie, el que sigui, amb una pantalla suficientment gran. És a dir, no estem parlant d'una resolució que només s'aguanta amb pantalles de mòbil o en tablets. Estem parlant de resolucions que poden perfectament ser com a mínim, ara no recordo exactament les resolucions, els píxels amb els que treballa de resolució estàndard, però evidentment estem parlant com a mínim de la qualitat de la TDT, d'un canal de TDT. Uh-huh. Per tant, no estem parlant de res dolent,
clar,
ni molt menys.
Clar.
Amb la qual cosa també és una mica ja fila prim, però sí que, per exemple, doncs, amb una pantalla d'alta gamma, aquí sí que notaries una mica la diferència.
Molt bé, doncs aviam si progressivament això ho podem anar aplicant aquí, no?
S'espera que sí.
Facebook ha comprat una aplicació que es diu Giphy. Jo no la coneixia. Per què serveix?
Sí.
La conec?
És que, de fet, jo crec que sí. El que passa que no la tens assimilada com a aplicació independent, sinó que està integrada en multitud de serveis, per exemple, en WhatsApp, a Messenger, saps? Les imatges animades,
els GIFs.
Xorres, els GIFs.
Sí. Sí, doncs home, això és allò que quan ho descobreixen els teus pares és com, ja no poden parar d'enviar GIFs.
Més o menys. Doncs això ho fa... A veure, n'hi ha diverses empreses que ho fan això, però una de les més populars que a més a més s'han convertit en una de les més importants per estar integrades dins dels serveis més populars de missatgeria, com el Messenger de Facebook o el WhatsApp, és Giphy, no? I ara ha vingut el Mark Zuckerberg i ha dit, esto pa mi, i ho ha comprat per gairebé... Sembla que la xifra rondava els 400 milions d'euros,
Coro,
si no m'equivoco.
Però això, vull dir, llavors això garanteix que puguem trobar a Facebook i també a WhatsApp.
Bé, i també és un tema de posicionament estratègic, perquè, en principi, segons un comunicat de Facebook, el que han fet ha sigut fer aquesta compra estratègica per acabar d'integrar-la a Instagram, a la seva plataforma Instagram. Però ara això ja està integrat a WhatsApp, o sigui que, i a Messenger, vull dir que ja existeix aquesta possibilitat. El que passa que Facebook s'ha volgut assegurar la jugada, no? per dir-ho d'alguna manera, i he dit, doncs ara m'ho compro i així ja no se'n fa la competència amb aquesta plataforma.
No, realment és prou divertit, això d'enviar equips. Passa
jo,
que...
sincerament, mira, sí. Precisament ahir ho vaig fer servir.
Ho vas descobrir ahir, eh?
No, ho vaig fer servir ahir al vespre, en un missatge de WhatsApp. Vull dir que no acostumo a fer-ho servir. Jo soc més de emoticones, perquè els GIFs aquests, bueno... Sí,
però la diversitat de GIFs que hi ha és enorme. No sé si els oients ens estan ubicant del que estem parlant, eh? És allò, quan obres el
típic moviment de mig segon, sí, d'una imatge repetitiva, d'un gest característic, d'una cosa una mica graciosa, doncs que repetida 50.000 vegades fins a l'infinit, doncs, bueno, té la seva gràcia.
Obres el botonet de... vas a escriure un missatge a WhatsApp, obres el botonet de les emoticones, al costat hi ha un lloc que posa GIF, i vaja, mira, per exemple, ara m'apareixen 10.000 persones ballant, sí, gent trista, gent plorant, i llavors pots buscar, no, el teu estat d'ànim, el que vols transmetre amb aquest GIF.
Correcte. A veure, la veritat és que, sí, n'hi ha alguns que són molt ingeniosos, que estan bé, jo personalment, com a cosa puntual de dir, mira, un gest graciós està bé, no? Però, home, si basses una conversa només amb GIFs...
Podria.
Sí. I, a base d'imaginació, sí, eh?
I aquest titular que m'acaba... Bé, a mi m'acaba de trencar aquest titular. Posarem música per animar una mica. Windows ha solucionat un error de seguretat que existeix des de fa 24 anys.
És que potser
és
millor.
Perdó, però és un error que té més anys que jo. Vull dir, quan jo vaig néixer ja tenia Windows aquest problema.
Ho has dit tu, eh? Però ho anava a dir que potser part de l'equip de la ràdio no havia nascut quan encara ja tenia Windows aquest problema. Fixa't del que estem parlant. Saps que m'estàs fent sentir molt vell ara
mateix. És el que hi ha.
Sí, els anys no passen sense...
Però
ara a mi ja em comença a passar això de sentir-me vell. Aquests dies en Marc Clapés...
Ja?
Sí, en Marc Clapés està entrevistant aquests dies el seu perfil de, del Primera Fila a Instagram. Sí. Nois molt joves. Són nois i noies que fan TikTok. Jo me'l vaig, sí, sí, me'l vaig instal·lar...
Jo no el tinc.
Jo me'l vaig instal·lar, però no li acabo de trobar la gràcia. No sé com va.
Vale. Aquí està la clau, Dani, eh? No li acabo de trobar la gràcia.
No li acabo de trobar la gràcia.
És el primer símptoma. No li acabo de trobar la gràcia.
I no sé com va. I llavors són nois molt joves que estan fent la selectivitat aquest any. I em posa dels nervis perquè jo fins ara tot arreu era el jovenet i ara no, ara ja comença a haver...
Ja hi ha hagut un pas, hi ha hagut un canvi.
Ja hi ha un canvi generacional que fa que jo no sàpiga com funciona TikTok.
Bé, jo vaig passar ja per això, per aquí, fa uns quants anys. En fi, que tornem a Windows, no?
Sí, Windows que soluciona un error que tenia des de fa 24 anys, per tant, sí, des de l'any 95, que ho anaven arrossegant i ho han deixat, no sé, ho anaven deixant i al final s'hi han hagut
de
posar.
Sí, perquè, bueno, al final, mira, és una cosa molt tonta, com sol passar amb aquestes coses. És un error que, clar, jo imagino que tampoc li han posat solució abans perquè no tenia la capacitat de propagar-se per una xarxa de d'ordinadors amb la que la màquina en qüestió que pogués estar afectada estigués connectada, val? Per tant, no era com un virus que té la capacitat d'anar de màquina en màquina infectant i al final acabant provocant una pandèmia com la del coronavirus, no? És un error, de fet no és un virus, ni estem parlant d'una vulnerabilitat, estem parlant d'un error de programació, estem parlant d'una cosa mal feta i concretament, saps el que són les cues d'impressió?
Les cues d'impressió, sí, sí, allò quan envies un missatge, o sigui, un document a imprimir...
Un document per imprimir i tens allà tot el llistat de tot el que s'ha d'imprimir. No?
A baix a la dreta i apareix l'icona de la impressora, li dones i et surt allà tot el que...
Doncs allò és com una petita memòria que de vegades s'atasca, no? O sigui, està molt plena. Jo passava molt, ara no tant,
sí,
però...
Tens tota la raó.
Passava, sí.
Tens tota la raó i fa molta ràbia.
Sí, perquè a vegades la impressora s'ha quedat bloquejada per això i és perquè la cua d'impressió està plena, no? O sigui, s'ha quedat penjat el sistema. Bueno, el cas és que l'error estava aquí, en això, en aquest sistema, en aquest lloc, no? I llavors, doncs, hi havia un error que provocava doncs, que a partir d'aquí, a partir d'una seqüència de comandos, no? Es pogués accedir al sistema i es pogués crear fins i tot una compte d'administrador en aquest ordinador i, per tant, si tens un compte d'administrador en aquest sistema, doncs ets el rei, no? Ja pots fer absolutament tot. Amb el
Quina que ràbia que fa això, quan passa això, fa molta ràbia, perquè...
dius, va, t'has portat els teus malsons, eh?
Sí, perquè va, avança, i has de cancel·lar-ho tot, has de tornar a posar a imprimir...
Sí, 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 sí.
I això correcte, ja ho han resolt. Correcte.
Sí. No.
No?
No, això no és el que han resolt.
Això és un altre problema que tenen.
Sí, això és un altre problema de... No sé si ben bé de Windows o potser també dels dispositius, de segons quines impressores. No, el que han resolt és que en el sistema que controla això, o sigui, la part del sistema operatiu que controla la cua d'impressió, hi havia un error de programació que era una porta mig oberta o semioberta perquè un hacker es pogués colar i crear comptes d'administrador en el sistema i controlar aquest equip. Mm. Clar, estem parlant d'una cosa difícil, no? Perquè, bueno, no, primer, era una cosa que passava només a nivell local, amb una màquina, i per tant no tenia la capacitat, no afectava, per exemple, a les impressores en xarxa, val? Però si tu estaves en una empresa i tenies un servidor d'impressora en xarxa, doncs un sistema de servei d'impressió en xarxa, això no afectava. Que passa que, bueno, mira, ho van detectar per primera vegada, i ja ho van detectar, o sigui, sabien que existia, el que passa que imagino que no ho consideraven com a crític, i mira, han anat passant actualitzacions, i això, com tu dius, ho van detectar en el 95 o 96 i no li havien posat remei fins ara.
Fins ara.
Ara sí. L'última actualització de Windows 10 incorpora un parche de seguretat que se'n diu i soluciona aquest problema. Que és recomanable fer-ho i actualitzar-ho? Sí. El que passa que no sé si no t'ha passat res en 24 anys, no sé jo si sí, realment no, et passarà no sé, ara, no? Però, clar, bueno, el que no passa en 24 anys passa en un dia, també
sí,
és veritat.
Sí, però no sé si han descobert quanta gent ha afectat això en aquests 24 anys.
No han donat dades, tampoc es tracta d'una cosa molt, molt significativa. És més anecdòtica i és més el tema de, ostres, tu, com pot ser que porteu 24 anys amb aquest problema i que ara precisament us heu decidit a llançar una actualització, que a més, això sí que té un problema col·lateral, haver-la llançat ara, aquesta actualització. I és que, per exemple, la gent que encara tingui Windows 7 no podrà actualitzar i corregir aquesta vulnerabilitat. Perquè Windows 7 ja fa... diria que no sé si és un any ja, sí, em sembla que fa un any ja que ja no té suport de Microsoft per actualitzacions, perquè està descatalogat, és un sistema operatiu que l'han considerat ja obsolet. Per tant, si no tens Windows 8 en endavant, no pots fer aquesta actualització.
Val. Bueno, de fet,
de seguretat.
Però de fet, si tens Windows 7, la recomanació absoluta és ja instal·lar del Windows 10, que a més va bé, vull dir, no té els problemes.
Però et faries creus, encara de màquines que funcionen en Windows 7?
Sí, moltes, sí.
I fins i tot XP, eh? Que encara s'hi troben, eh?
Això d'XP. Sí, on vaig veure un dia que anaven amb XP i vaig dir, hola... però un lloc, allò, una institució, un ajuntament, sí. Bé, després està el moment aquell en què per instal·lar, ara que m'he d'instal·lar el certificat digital, t'obliguen a instal·lar-te l'Internet Explorer, que jo crec que sí. El meu portàtil...
Mira, sí, jo la setmana passada vaig anar a un ajuntament d'aquí prop i vaig tenir una conversa molt amable amb una dona funcionària que... No,
tenia ganes de treballar.
Sí, no, però era amable, en realitat.
Ah, era amable.
En sèrio, no
era ironia.
No era veritat. I em deia això, diu, obre l'Internet Explorer i fes un Internet Explorer. I li vaig dir, però m'estàs parlant en sèrio?
No,
ho he fet amb Firefox.
Jo crec que Internet Explorer va quedar caducat el dia que va aparèixer el problema de seguretat de les impressores. Aquell dia...
Abans te diria jo, perquè de fet fa molts anys, això ho pots parlar amb el Martí Saguer, per exemple, sí. Te dirà perfectament que Internet Explorer ha sigut sempre... el germà pobre dels navegadors.
Sí.
Criticat per tot Déu, fins i tot per Microsoft.
Sí. Doncs, vaja, no sé, aquesta recomanació de seguretat doncs ja es comença a resoldre i la recomanació també és que us instal·leu Windows 10, però no desinstal·leu mai l'Internet Explorer, perquè si heu de fer gestions amb les administracions, cal aquest programa, encara que fem servir... Tu quin navegador fas servir, per cert? Ets de Chrome o ets de Mozilla?
Jo sóc de Chrome.
Molt bé.
Era de Mozilla, era de Firefox fa un temps. El que passa que va tenir una sèrie de problemes, no sé amb quina actualització, i em vaig cansar. Sí, totalment, eh? O sigui, llavors em vaig passar a Chrome.
Molt bé.
I ara he hagut de tornar una mica a Firefox, precisament perquè... I això és una crítica que faig obertament a la Generalitat de Catalunya. El Departament de Sistemes Informàtics, el certificat digital IDCAT no es pot instal·lar si no és a través de Firefox o d'Internet Explorer.
És
no
greu,
pots instal·lar
això.
A través de Chrome.
És greu.
Després sí que el pots fer servir amb Chrome, perquè el pots importar i llavors sí que pots treballar. Però d'entrada, quan tu vas a fer el primer tràmit a qualsevol lloc per obtenir el certificat, la descàrrega del certificat, de l'arxiu, només el pots fer o amb Explorer o amb Firefox, no el pots fer.
És molt greu. És molt greu. Josep Lluís, moltes gràcies. Parlem la setmana que ve.
Vale, que vagi bé. Bona setmana.
Adéu. Repassem les notícies més enllà del Baix Empordà. Començant per una enquesta que publica avui El Periódico, una enquesta per Catalunya. Feia dies que no teníem enquestes per unes eleccions catalanes, que diuen que Esquerra Republicana guanyaria les eleccions amb 40 o 41 escons. Junts per Catalunya seria la segona força. De fet, Junts per Catalunya i el PSC empatats en segona posició amb 25 o 26 escons i la CUP que en tindria 8. Els independentistes sumats superarien el registre que tenen ara mateix. I després, la xifra que sumen el total del trifachito no arriba ni a una tercera part del Parlament. Ciutadans es quedaria amb 17-18 escons, el PP 7 o 8 i Vox 4. Vox, atenció, l'ultradreta oficial entraria al Parlament de Catalunya de la mà de Vox amb 4 diputats, segons aquesta enquesta que publica avui El Periódico. El Departament de Salut demana que a partir de dilluns Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud passin a la fase 1 després que ahir van entrar l'anomenada fase 0 millorada. De la mateixa manera, el govern també ha demanat a l'executiu espanyol que les regions sanitàries del Camp de Tarragona, de les Terres de
de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran avancin cap a la fase 2 el mateix dia. El govern espanyol obligarà a dur mascaretes als espais tancats i a la via pública si no és possible garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. La mesura es regularà en els propers dies en un ordre ministerial i s'afegeix a l'obligatorietat de dur-la en el transport públic. La decisió, que feia dies que estava sobre la taula, s'ha acordat a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat amb les comunitats autònomes. I amb aquests titulars arribarem al final del programa. Ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Endavant, Albert.
Domini de l'estabilitat meteorològica amb temps assolellat i cel serè. Si ahir vam tindre temperatures de 27-28 graus, avui es poden repetir temperatures màximes 28, poder fins i tot 29 graus, a prop ja dels 30. L'ambient càlid o calorós es manté avui i durant bona part de la setmana, amb temperatura que seguirà pujant una mica més.
Fantàstic, gràcies, Albert. El Supermatí torna demà, aquí, a les 8. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.